una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum, els convidats van arribant i van omplint tota la casa. De colors i de perfum, oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors.
Molt bon dia a tothom. Avui tornem a tenir un passeu-passeu per a tots vosaltres, per a la nostra audiència. Avui ens hem traslladat a un espai que ens ha endolcit només obrir la porta. I és que avui estem visitant la pastisseria d'en Joan Muntada. Estem a la pastisseria Muntada de Castellar del Vallès i el tenim amb ell perquè ens expliqui tot el que s'hi cou, diguéssim, darrere les cortines, darrere les portes, no tan sols al mostrador a la botiga, sinó a la part de l'obrador. Avui saludem, doncs, en Joan Muntada. De molt bon dia, Joan.
Hola, bon dia.
I moltes gràcies per acceptar aquesta nostra proposta d'incursió així directa a l'obrador.
A vosaltres, ja saps que sempre hi ha les portes obertes.
Molt bé, estupendo. Doncs ja ho sabeu, tots a l'obrador a veure com en Joan... No, tampoc no seria això, no? Tothom aquí a l'obrador.
Bé, no sé si cabríem tots. I a més, sembla que sigui molt gran, però ens fem nosa entre nosaltres, perquè, clar, vas a buscar una cosa en un cantó, l'has de portar cap a l'altre, el foc està en un lloc determinat, el congelador en un altre, i va circulant amunt i avall, i no som gaires, però això a vegades ens fem nosa i tot.
En Joan té raó, sembla que l'espai sigui molt gran un cop entres, però la veritat és que, esclar, no és el mateix estar-s'hi que treballar-hi. Joan, venim a fer una miqueta el xafarder aquí a la pastisseria perquè ens expliquis quan neix tot aquest projecte, si neix de zero, si ho heredes ja de negoci familiar, com comença tot plegat, com comença la pastisseria Muntada?
Comença l'any 1956. Els vols de Sant Joan, que és quan els meus pares obren la botiga. I bé, després ha continuat fins ara, i jo me'n vaig fer càrrec doncs, amb la meva germana l'any 96, 97. I bé, des de llavors, doncs, diferents etapes, no?, que ha anat passant tant al món de la pastisseria com la botiga. Vam fer una petita reforma, hem incorporat molta maquinària nova d'última generació a l'obrador, també noves vitrines a la botiga, perquè tot canvia molt i molt de pressa, i bé, adaptant-te una mica a cada època que ens ha tocat viure.
Perquè els teus pares comencen o decideixen muntar una pastisseria, ells ja eren pastissers?
El meu pare ho era, sí, el meu pare ja havia treballat a diversos llocs, tant al Villaró, aquí a Castellar, com a Barcelona, com a Sabadell. El Dot de Sabadell, que ara ja està tancat, i a Barcelona, al carrer Patritxol. I llavors, quan torna del servei militar, decideix obrir el seu propi negoci. Amb la meva mare, tots dos.
Molt bé.
I el local, o sigui, la botiga, continua estant al mateix lloc des de l'any 56.
Déu-n'hi-do, i m'imagino que tu també continues estant al mateix lloc, perquè quan eres petit, de ben segur, ja ens ho podem imaginar, corries per aquests passadissos, eh?
Sí, corria per aquests passadissos. M'agradava molt jugar amb les caixes de cartró que hi havia, que encara ara venen caixes de cartró. Llavors en venien més, perquè ara al cava ve amb caixes de fusta. Algunes venen amb caixes de fusta i d'altres venen sueltes. No? Llavors en aquella època me'n recordo que eren més grans i venien caixes de 12 ampolles, que eren bastant grosses, i sí, jugava amb les caixes de cartró.
T'haguessis imaginat mai que t'hi acabaries dedicant, això de la pastisseria?
Home, quan era tan petit, no. Perquè bàsicament això, jugava, no te n'adones molt del que es fa i es deixa de fer. Veus el forn que s'engega, veus el que surt de dins, ja ho veus amb molta naturalitat. I tampoc veus la dificultat que hi ha a fer algunes elaboracions. I bé, llavors ja, mica en mica, doncs, tant en tant em deixava caure per aquí, ajudava el meu pare a fer coses, i va ser un progressiu, no? I llavors comences a conèixer gent d'aquest món, gent que t'ensenya moltes coses, t'hi vas interessant cada vegada més. Això és un peix que es mossega la cua, eh? Com més coneixes, més te n'adones que no saps res i més te n'adones que necessites aprendre molt. I una mica tot va anar seguint, tot el curs d'aquesta evolució va anar seguint, no?
I et vas formar en alguna escola?
Sí, em vaig formar a l'Escola del Gremi de Pastisseria de Barcelona. Llavors vaig fer un any d'estatge a la pastisseria Baixes, que en aquell moment era, no t'enganyo, diria que era la número 1 d'Espanya i escolta'm, i de les top 10 d'Europa. I després vaig estar també a Brussel·les, tocant xocolata i prou, i després va venir una persona que a mi va influir molt, que és el Paco Torreblanca, que encara està en actiu avui en dia. Paco Torreblanca és d'Elda, es va formar a França i allà va revolucionar una mica la pastisseria francesa. O sigui, va ser com un intrus, no? I els francesos deien, hosti, però aquest d'on surt? Què ve fer aquí? Què ens va ensenyar? I quan va tornar aquí va obrir el seu negoci a Elda i va començar a base de fer cursos monogràfics i estades a la seva pastisseria, ensenyar tot el que... la seva visió, no? I a mi em va obrir molt camps nous que desconeixia. Tant és així que encara ara fem alguna elaboració que jo vaig aprendre d'ell. Després doncs mira, fa el 94 vaig conèixer el Paco Torreblanca i a partir d'aquí vam... a veure, diríem, tenir una relació professional, ell com a professor i jo com a alumne, durant 5 o 6 anys, molt intensa. El vaig anar a veure fires que ell anava, tant a l'estranger, a Sant Sebastià, al Fòrum Gastronòmic, i bé, és el que més em va influir.
La pastisseria és això, renovar-se, 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 sempre renovar-se?
A veure, hi ha unes coses clàssiques que no les tocarà ningú, el Tortell de Reis, o sigui, està aquí i és el màxim, no? Però sí que, sí que toca renovar-se. Tant maneres de treballar, ingredients, sabors, textures... Per exemple, un exemple molt clar és el torró. Avui en dia, el torró de xocolata, que fa 20 anys, com aquell qui diu, no se'n venia ni un, doncs avui en dia estem al 50%. Torró de massa pa, torró de xocolata.
I les modes canvien i també entren, eh?
I els gustos de la gent també. La gent demana coses que no siguin gaire dolces, a veure què és menys dolç, què és més lleuger. Tot això influeix també. És evident que la gent canvia de gustos i doncs tu també t'hi has d'adaptar.
Molt bé. La tecnologia també m'imagino que ha canviat la vostra manera de treballar. No sé si ja podem endinsar-nos doncs, cap a les entranyes. Estem entrant ara mateix en el passeu-passeu, el que és pròpiament l'obrador, on hi ha tota la maquinària, tots els estris que fan servir a la pastisseria muntada. I comencem per un aparell estranyíssim, per mi, perdona que t'ho digui, però és estranyíssim, en forma de V baixa, enorme, és més alt que nosaltres. Què és això, Joan?
Sí, aquesta V baixa es desplega i llavors queda com una taula i és una laminadora. O sigui, aquí és una lona que corre i aquí el que fem és laminar les masses. O sigui, el que antigament es feia a mà amb un corró, doncs ara es fa amb una màquina. Primera, perquè et facilita molt la feina, però segona, perquè actualment es fan masses que és impossible estirar-les amb un corró. Un croissant de mantega és totalment impossible. Una pasta de full de mantega és totalment impossible. La mantega surt freda de la nevera i no pots. A part que si ho fas a mà, cremes molt la pasta, has de tirar molta farina. I aquí aquesta màquina, doncs aquesta lona no és antiadherent, però gairebé necessita molt poca farina per estirar i llavors és una eina que fem servir cada dia. Cada dia per estirar croissants, que són els croissants que formem per coure l'endemà, doncs van aquesta màquina.
Uns croissants que val a dir a castellà i a fora de castellà han agafat certa fama, eh? Els croissants de la pastisseria muntada tenen, no?, especial... Hi ha especial de bots, no?, d'aquests croissants. A què creus que és degut?
Bé, fa...
Sobretot pel de xocolata.
Ah, pel de xocolata. Bueno, sí, mira, fa... No sé, em sembla que des de l'any 2001 vam començar a fer croissant de mantega, però la mantega també evoluciona.
Clar, perquè hem de dir que abans, no, això ja recordo una vegada que m'ho vas explicar, els croissants es feien amb llard, no? I ara s'han com posat de moda els de mantega. El que passa és que hi ha qui diu, no, posa'm el croissant normal, no? I un croissant normal ara és el de llard, o què?
Nosaltres només fem mantega. Al començament vam tenir una mica de discussió amb la clientela, però va durar poc. Vam dir, no, prova el de mantega i segur que t'agradarà més. Sí, ja et dic, tot evoluciona, la mantega és molt més, per mi, a nivell gustatiu m'agrada molt més, tot i que el croissant de llard és molt bo, però clar, si entres ja en un joc de fer croissant de mantega, croissant de llard, acabes boig. O sigui, fem una cosa i punt, perquè un dia se t'acabaran uns i en faltaran dels altres i t'has d'organitzar una mica. I llavors, ja et dic, des de l'any 2001 vam començar a fer croissant de mantega i això també ha anat evolucionant i ara en fem bastants de farcits. O sigui, fem un de mascarpone, o sigui, un de tiramisú, un de gers, amb canyella, i el cobert de xocolata va totalment cobert. I llavors és la capa cruixent, la fina capa cruixent que té fora, la crosta del croissant de dins... En fi, és, sí,
és complexa, la cosa.
D'avellana
també, carai, que bo que ha de ser. Sí. Quin és el secret? L'estirar bé la massa, l'ingredient, no? La qualitat de l'ingredient, la cocció, el tipus de forn que es fa servir? No?
Tot influeix, però sobretot l'estirat, perquè si no ho fas bé ja comences a trencar fibres de la massa. Llavors aquestes fibres són les que ajuden a que el croissant desenrotlli dins el forn. Si ja comencem a trencar masses, doncs el resultat serà dolent segur. A part, també tenim una altra cosa avui en dia. La mantega que fem servir és de Normandia. La mantega de Normandia té unes característiques que no té cap altra mantega. És una mica més plàstica, diríem. O sigui, és més manipulable.
Tu la és treus... de vaca, això sí.
Sí, és de vaca. Tu la treus de la nevera i la toques i ja és tova. O sigui, és manipulable. De tal manera que quan passa per la màquina a l'hora de laminar, s'estira molt més fàcilment, la massa s'hi adapta molt més bé i llavors també quan tu formes el croissant, que l'has d'estirar una mica, doncs també notes que és molt més fàcil que una mantega normal.
Ah, caram, veus? No el sabíem, aquest secret, que hi ha mantegues i mantegues.
Hi ha mantegues i mantegues. I aquesta mantega de Normandia, clar, a França té molta demanda i l'estiu de 2017 es va acabar. Es va esgotar perquè les vaques aquell any van donar molt poca producció de llet, va fer molta calor, molta sequera i es va acabar. Vam estar un mes fent el croissant de mantega amb la mantega normal, no n'hi havia de Normandia.
I es notava la diferència?
Es nota sobretot al treballar, el gust no tant, però al treballar sí.
Al treballar em referies?
Sí, molt, 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 molt. I la pasta de full igual, clar, si la fas amb la mantega més manipulable...
Clar, també es nota.
Es nota
què surt més, Joan? La brioixeria, diguéssim, d'aquesta diària que es consumeix més diàriament o habitualment, o la pastisseria de pastís, tal com l'entenem, de diumenge, de família?
Clar, aquí els dies forts per nosaltres són dissabte i diumenge i aquests dies surt més pastisseria que brioixeria. Tot i que també són els dos dies que venem més brioixeria. Però clar, si ho comparem, surt molt més pastisseria que brioixeria. També és veritat que entre setmana, avui en dia la gent no s'espera al cap de setmana a celebrar alguna cosa. Si avui és el meu aniversari, vaig, compro avui i ho celebro a casa.
I això per tant, també... sempre has de tenir pastissos, eh?
Exacte. Això també és un canvi que hi ha hagut amb la clientela. Abans jo crec que tothom esperava el diumenge celebrar-ho tot i ara... Doncs això, et trobes dies...
De fet, el tortell del diumenge, no? Ja se'n diu, el tortell del diumenge.
Exacte, doncs continua havent-hi tortell el diumenge, no tant.
El tortell és de, no és de diumenge, no? Vull dir, el tortell pot ser de cada dia.
Ara és de cada dia, sí. És així, és un canvi d'hàbit que hi ha hagut entre la gent, però està bé, jo penso que està bé.
Home, i tant, sí, us diversifica. Aquí tenim, doncs, la laminadora, si seguim endavant, veiem aquí, sobretot, molta nevera o molts congeladors. M'imagino que és un dels electrodomèstics principals, no?, que heu de tenir en una pastisseria.
Sí, sense això ja no cal ni que obrim la porta, no podem treballar, perquè cada dia obrim aquests congeladors per treure i posar coses, doncs, no ho sé, una pila de vegades. I són importantíssims. En tenim un, aquest és de conservació, aquí ja tenim producte acabat per portar cap a la botiga, i l'altre, que és molt més gran, tenim una porta d'ultracongelació, que això és molt important.
Ultracongelació, estem parlant de quants graus sota zero?
Aquest concretament menys 38. Llavors, tot el que fem va en aquesta porta, activem l'ultracongelació i després ja ho podem acabar o emmagatzemar. Per exemple, quan fem mousse de llimona, va aquí aquesta porta, ultracongelem i quan s'acaba, l'endemà, ho filmem i ho guardem a les altres portes del congelador. Ultracongelar és molt important, perquè tu quan congeles una cosa et fa gotetes d'aigua, no? Si congeles molt de pressa, la goteta d'aigua és molt petita. Si congeles molt a poc, la gota d'aigua és molt grossa. I llavors això es nota quan tu descongeles. Si la gota és molt grossa, el producte...
I sobretot en les mousse, no?
Sí. Sí, sí. Això es nota molt, sí.
Caram, Déu-n'hi-do. Bueno, aquí dintre hi cabríem nosaltres. Pels oients que ens esteu sentint i no veieu les màquines, hi cabríem perfectament aquí dintre. O sigui que haurem d'anar amb compte a veure què fa el Joan. Aquí seguim. A veure, què tenim en aquesta màquina?
Això és una fermentadora controlada. Vol dir que aquí cada dia posem la bulleria, que hem de coure l'endemà, apretem un botonet i ja té l'hora programada. En aquest cas, programa número 1 a les 6 del matí del dia següent. I té una temperatura que és constant. En aquest cas, és de fred fins a 2 hores i mitja abans de que siguin les 6 del matí. És a dir, fermenta 2 hores i mitja. I durant aquelles 2 hores i mitja puja la temperatura a 26 graus i un 80% d'humitat.
Carai... Super controlat, eh?
Sí, sí.
S'ha de ser molt precís, eh? S'ha de ser molt britànic en aquest...
Sí, sí, sí. Clar, la màquina és super precisa. Necessites l'humitat perquè no et faci crosta.
El
croissant, el brioix, l'ensaïmada, el tortell, la coca de veïna...
Però aquí dintre, per entendre'ns, ja tenen la forma de croissant o és la massa feta una bola?
Aquí dintre hi posem el croissant cru... El croissant cru, o el brioix, o el croissant de canyella.
Ui, que petitó, no, aquest brioix. Aquest brioix acaba amb la mida normal que veiem els brioixos.
Acaba, sí, sí. Acaba,
carai, doncs, de la mida de res.
Acaba de triplicant el volum, gairebé. A dins de l'armari acaba duplicant. La resta ho fa dins del forn. És allà on ha de fer l'última
pujada. Déu-n'hi-do, molts processos i lents. No sé si això significa que la feina de pastisser és una feina d'anar fent amb la calma, de prendre-se amb calma, o també hi ha aquells moments d'estrès?
Sí, també, perquè els dies de feina són d'estrès. Ara acabem de passar Reis, que és el número 1 de l'any.
Sí, els Reis guanyen,
sí, sí.
A tota la resta de festes.
A la resta, amb diferència, perquè només és un matí. És un dia, un matí.
També ho és Sant Joan, per exemple?
És matí-tarda. Es nota, eh? Tot és més progressiu. El dia
val,
de
val.
Reis, tothom al matí ja has de córrer molt i llevar-te... Bueno, llevar-te no, és que ja no es
dorm. Ja no vas a dormir.
Exacte. I després hi ha moments que has de córrer perquè tens elaboracions que no poden esperar. Quan fas l'ensaïmada has de començar i acabar. No pots... Sí, perquè si no la massa fermenta, el brioix també... Veus el croissant de mantega, un avantatge que té respecte al de llard és que aquest sí que té esperes. És a dir, quan estirem la massa i la tallem per formar, llavors l'hem de deixar reposar a la nevera i tant pot estar 2 hores com 3 com 4. No li passa res. És un dels avantatges. La gent que fa llard, croissant de llard, em diu ostres, és que el de mantega és molt laboriós perquè has de pastar la massa al matí, l'has de guardar a la nevera, al cap de 2 hores has de fer un plec, al cap de 2 hores has de fer un altre plec, i diu, això és...
Clar, ja has d'estar a sobre.
Però, esclar, si no són 2 hores i són 2 hores i mitja, no passa res. Per tant, si t'organitzes, encara per mi és més avantatjós que haver de començar i acabar.
Sí. Aquí tenim els forns, que Déu-n'hi-do quins forns, no serien els de casa, no? Ni molt menys. I aquest. Aquest és la reina dels forns, no? Tenim uns forns que són així apaïsats, perquè ens entenguem, que es veuen una mica més vells que el que hi ha al costat. Un forn molt nou, recordem, jo recordo que m'ho vas explicar, com vas comprar aquest forn i vam veure el fer funcionar. És una passada de forn. Per què serveix aquest forn?
El que tenim aquí, que és més vell, és de sola. Fa uns anys tothom tenia forn de sola, no n'hi havia més. Ara el que tenim aquí dins és un... S'està coent un sàcher. Va de passí.
Molt bé. Oh, quina bona pinta.
Ara li donem la volta. I veus, aquí ja és sola, és un forn de sola, llavors fas calfó a dalt i a baix.
Seria com un forn una mica semblant als que tenim a casa, però sí. Evidentment molt més gran.
Molt més gran, sí. Fixa't que aquí cap el mateix que aquí, eh? Aquest és molt més gran, però hi cap el mateix. Val. I aquest és el forn, doncs, que, en fi, ja et dic, tothom el té perquè és l'únic forn que hi havia fa anys enrere.
Uh-huh. I... Clar, arriba aquest, llavors... que és una caixa, perquè ens ho imaginem, és com una capsa, una mena d'armari, o sigui, més aviat vertical que no pas horitzontal, on no hi veiem cap safata ara mateix, però uns ventiladors enormes. Com funciona aquest forn?
Sí, això és un forn d'aire. Llavors fa uns anys vam pensar, home, la gent es va començar a comprar forns d'aire, es vaig anar a veure funcionar, allà a l'escola del gremi també, i clar, hi ha coses que queden molt més bé aquí. Vam comprar un forn i al cap d'uns anys vam dir, doncs, com que ha anat molt bé, necessitem un de més bo, perquè el que teníem doncs, no ens semblava que era prou bo. I aquest, doncs, igual que la fermentadora, té els programes ja fets, i només has d'apretar el botó.
Tot digital, també, la tecnologia que també...
Amb el logo i tot nostre, i llavors aquí doncs, tens tot el que fem, i el que fas, poses el croissant aquí dins, apretes el número del programa, i ja està, ja te n'oblides fins que pita. El forn t'avisa, sona un pito, treus els llaunes i ja està, la cocció és gairebé perfecta. Com pots
veure. Clar, això també fa o dona prestigi a les pastisseries, no? Que sempre surtin igual, sí. No? Jo he sentit més d'una persona, ostres, és que a vegades el croissant surt molt torrat i a vegades surt cru, no? Sí. Clar, això pot ser un inconvenient, no?, pel pastisser.
Clar, l'antic forn que teníem d'aire ens passaven aquestes coses. En canvi, aquí és molt, 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 molt regular aquest forn. Llavors, a l'altre, havies de tant en tant, havies de treure el cap, a veure si aquell dia havia agafat més color, havia agafat menys, el d'un cantó estava més torrat, el de l'altre menys, i aquest, bueno, és una gran avantatge, perquè te n'oblides. Tot el que hi ha dins, quan el forn t'avisa, ho treus. Però...
Clar, quants croissants podries fer aquí en una sola fornada?
Aquí caben 8 llaunes i caben doncs, 9 croissants a cada llauna, 56, no més, més. 72 croissants.
Déu-n'hi-do, no? D'una sola tirada. Sí. I es consumeixen?
El diumenge. Sí, sí, sí.
La resta... Déu-n'hi-do, 72 castellarencs que mengen croissants de muntada.
Home, algú de fora, eh?
Algú de fora, no? Sí, sí. De fet, tu també vas a fora, no? No només teniu pastisseria aquí a Castellà, també en teniu a Caldes.
Sí, 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 que també... Quan vam obrir molta gent, deia, ostres, és que són molt cars aquests croissants. I deia, bueno, vostè provi'l i després ja ens dirà què li sembla. Que, de fet, si tu paràs a pensar, jo penso que un croissant és el menys valorat que hi ha a la pastisseria i a la vegada és el més barat, perquè la feina que hi ha...
Clar, és cert, si comptem tot això que ens explicaves ara, que s'ha d'estirar, que s'ha de posar la mantega, deixar reposar, tornar a llevar, no sé què, clar, realment sortiria a preu d'or, no?, un croissant.
I llavors, els que ara farcim, doncs s'han de farcir també, un cop surten del forn...
Es farceixen a posteriori.
Sí, 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 el d'avellana no, però... El de gers, el de tiramisú, aquest, el de xocolata es banya quan és fred.
Sí.
Vull dir que tot és ja un procés...
Posterior, vull dir que hi ha postedició, també com diem en llenguatge radiofònic, hi ha edició i postedició. Aquí encara segueixen la maquinària d'amassar, m'imagino aquella del fons.
Sí.
I aquesta?
Aquesta és una pasteuritzadora. Ah. Aquí fem cremes.
Ah, molt bé.
Fem la crema del diumenge...
La crema pastissera, eh?
Pastissera. Fem una crema neutra, que és com la del diumenge, diríem, la crema
anglesa. Es posa, per exemple, potser es posa en un vas de gitano.
No, és per fer mousse de xocolata.
Ah, d'acord. Després hi afegeixes el sabor.
Sí, exacte. És un afegit que té algunes mousse de xocolata. Llavors fem aquí certa quantitat, i dosifiquem el que surt d'aquí per cada vegada que elaborem una tirada de mousse.
Caram.
Dosifiquem, ho envasem al buit i ho guardem.
Molt bé, molt bé. Molt bé. Es tracta, jo veig el secret també, es tracta de guardar molt, de conservar molt, de tenir preparacions prefetes, no?
Sí.
per fer els acabats al final.
Sí, sí, perquè clar, una elaboració d'una mousse de xocolata són 3 dies. Llavors, si tu
clar,
ja
si et despertes tens... aquell dia i vols una mousse, ja l'has pifiat.
És a dir, una mica comencem el dimarts, veiem el que hem de fer, pel cap de setmana, bàsicament, i comencem elaborant els diferents pans de pessic que necessitem, perquè si no tenim la base, que és el pa de pessic, no podem començar. I preparem doncs, algun interior, els musos que porten interior, podem preparar l'interior, deixar-lo congelat, i llavors ja el dimecres ja tenim aquest pa de pessic que ens farà de base, podem elaborar la mousse de xocolata o d'avellana o del que sigui, posem l'interior i diríem que el tenim acabat. I llavors entre dijous i divendres és quan fem l'acabat definitiu.
L'acabat, l'estètic, no?
Estètic, la decoració, el bany de xocolata negra o de xocolata blanca o de llet.
Déu-n'hi-do, quina feinada.
Sí, és molt progressiu.
Sí.
A vegades sí. Aquí ens venen cuiners a fer pràctiques també, a part de pastissers. I clar, diuen, és que això és totalment diferent a la cuina. Per molt que diguin, sí que hi ha moltes coses agermanades, no? Però a l'hora de preparar coses és completament diferent.
Els temps, no? Els tempos són molt diferents.
Les mesures que són de ser exactes i també és la manera de treballar, clar.
Esclar, esclar. Escolta'm, un pastisser només fa coses dolces o també elaboreu, feu preparacions salades?
No, nosaltres no toquem el salat. És delicat i has de tenir una instal·lació a part i no el toquem.
Val. Ara està pitant, vol dir que el pa de pessic ja està?
Ara pita el sàcher, que el tenim
fa 35 minuts controlant. Perfecte. El bo és que el Joan, no sé, jo fa anys que el conec i sempre va amb aquesta calma, vull dir, encara que segurament per dintre els nervis vagin fent i estigui estressat, sempre demostres aquesta tranquil·litat, aquesta calma del anar fent. Suposo que això també és interessant a l'hora de treballar en equip, no? Aquí treballeu, quan hem arribat ja ho hem vist, diverses persones, en un operador que es fa petit a vegades. Suposo que és important això, no? El saber dirigir però també conservar la calma.
Sí, és important, clar. També conserves la calma perquè hi ha coses que per molt que corris, és a dir, la màquina que fa la crema...
Surten abans.
La màquina que fa la crema tarda el que tarda, eh? I no, per molt que corris no anirà més de pressa. I estirar el croissant tarda el que tarda i coure aquí un pa de pessic de xocolata doncs tarda 10 minuts i el sàcher 35, vull dir, per molt que corris no... A més, si comets una errada, com que fem tirades llargues, clar, et pot sortir tot una tirada. L'any passat vam llançar 25 panetones que són feina i diners.
Bon dia, i tant.
Sí, sí.
I tant. És tot un risc, no?
Tot un risc, clar.
Sí, sí. Bueno, són riscos, no? Al final és no? Avançar, has d'arriscar.
Sí, quan tens pressa i quan més probabilitats tens que t'equivoquis.
Sí. Perfecte. Doncs Joan, se'ns està acabant el temps, però no volíem acabar sense parlar, endinsar-nos cap al món fantàstic de la xocolata, perquè sabem que el Joan n'és molt amant i, a més, molt expert. La xocolata és un dels temes que potser més has treballat, no? Un dels ingredients...
Sí, vaig començar, suposo que com tothom, no? Però llavors, allò que et deia del Paco Torreblanca, doncs vaig conèixer gent molt coneixedora del món de la xocolata i em va interessar molt i una mica va començar així. Un va ser un francès que em va ensenyar a fer mousse de xocolata, perquè jo el feia malament. I en temes d'emulsions, perquè això també emulsiona, vull dir, la xocolata, encara que no ho sembli, molta gent diu...
Però també té greix, no? Vull dir que...
Exacte, molta gent diu, mousse de xocolata, ostres, és que és molt pesat. No, és que el que t'has menjat pesat no està ben fet, simplement, no hi ha més. I l'altre del qual vaig aprendre molt és un belga, que és el que em va portar a Brussel·les, que aquest senyor atemperava la xocolata amb els ulls tancats. Quan feia demostracions, deia jo només notant amb el tacte del ganivet ja sé si la xocolata està temperada o no, per demostrar el coneixement que tenia. No? I aquest senyor tenia unes teories que realment te les demostrava ell, no? A davant, fent una demostració. I em va interessar molt. I ja et dic que és el que...
Segueixes,
eh?
Suposo que quan més oportunitats tens és quan arriba doncs, l'època de la Pasqua, les mones
sí,
i tot
sí.
Això, no? La creació, de fet, és tot un món, no? Perquè hi ha la part artística aquí molt, molt, molt potent, no? En les figures.
Sí, és divertit, la creació de figures.
Ara sí.
Perquè, bueno, cada any fas figures noves, també descobreixes tècniques noves, amb companys de feina, jo això ho he fet així, jo què sé, el barret d'un animal que he fet l'he fet d'aquesta manera, vull dir, vas coneixent tècniques, que llavors també et serveixen per elaborar decoracions la resta
de l'any. Esclar, per pastissos.
Perquè al final, Pasqua és l'època que més xocolata toquem, però la resta de l'any estem tocant xocolata, no a diari, però gairebé. Has de fer decoracions, plaques, alguna figura que t'encarreguen de tant en tant, els torrons per Nadal, es toca rajoles que venem, bombons que fem, o sigui...
Els bombons també els feu vosaltres?
La majoria sí. N'hi ha uns que són molt delicats i aquests, doncs, no... per seguretat, no els fem nosaltres. Són els bombons que comprem de la mateixa casa que ens serveix la xocolata, que és la Valrhona, marca francesa, superprestigiosa, la millor xocolata que hi ha al planeta, i a més, ells també seleccionen la clientela que volen vendre i tu tens unes obligacions i ells tenen unes obligacions amb tu. Uh-huh. En aquest sentit, fan, a veure, és una petita producció, quan dic petita vol dir 10.000 tonelades a l'any, em sembla.
I tan petita,
no? Clar, si vas a una altra marca de xocolata, en fan moltes més. Però és una fàbrica petita, que està molt a prop de Lyon, i tenen les seves pròpies plantacions de cacau a llocs determinats del planeta, les cuiden, i clar, el producte que serveixen és...
Es nota
molt.
Doncs Joan, ho hem de deixar aquí, però castellarenques, si voleu tastar bona pastisseria, ja ho sabeu, us podeu apropar a la pastisseria Muntada, al passeig, però no et sé dir el número.
27.
Passeig 27.
Abans era 25, ara és 27.
Ah, sí? Ha canviat de número sense canviar de lloc. Sí. Això és curiós. Doncs aquí mateix, el passeig número 27, és on trobareu la pastisseria Muntada, el Joan Muntada, juntament amb la seva família, que porten el negoci. Trobareu doncs, coses bones, boníssimes. No deixeu de tastar el croissant, entre d'altres històries, i les mousse, perquè també un gran expert en mousse i en xocolata, com ens ha explicat. Joan, moltíssimes gràcies per aquesta estona amb què hem compartit amb tu d'una manera molt agradable aquí al teu taller.
Gràcies a vosaltres, Marina, ja ho saps. Portes obertes.
Doncs vinga, amb aquesta frase ens quedem. Tornem al Passeu d'aquí 15 dies. A reveure!